Té una pila de llibres publicats. Escriu cada dissabte una columna al diari Ara. És guionista de televisió i es defineix com la pitjor mare del món. L'Anna Manso es va posar aquesta medalla el 2010 quan va decidir que era una mare imperfecta. Es va posar unes ulleres de cel·lofana de 3D i va començar a mirar-s'ho tot amb humor. Ara ja fa 6 anys que va publicar el seu primer llibre, aquest primer llibre relacionat amb el tema de la maternitat, La pitjor mare del món, i aquest juliol va veure la llum la primera edició del llibre en castellà que tenim aquí, La peor mare del món. Anna, què tal?
Molt bé, molt contenta.
Pila de llibres. Quants llibres portes publicats?
Espera, perquè tinc una llista, perquè si no me n'oblido. Crec que en porto 47 o 48.
Però com pot ser?
Mira, vas fent, vas escrivint.
Però també has anat fent guions de tele i tot, com no sé.
I a més, els llibres els vaig començar, que és una cosa que de vegades penso com ho vaig poder fer, quan vaig tenir la meva primera menor d'edat a càrrec. Llavors vaig començar, quan estava més embolicada de tal, suposo que vaig pensar, pensem en una altra cosa.
La menor d'edat a càrrec és la teva primera filla?
La menor d'edat a càrrec número 1 m'he deixat, sí, és la meva primera filla. Ara ja és major d'edat a càrrec, encara càrrec, però ja és
major. Però ja és major d'edat a càrrec.
Sí, i després hi ha el major d'edat a càrrec número 2,
sí.
I ja només me'n queda un de menor d'edat a càrrec.
Però això, si hem de seguir la tradició actual i tal com va la societat, seran majors d'edat a càrrec durant molt més temps.
A veure, jo els estimulo a que el càrrec sigui aviat eliminat del títol. No, i ells em segueixen, De fet, ells em diuen, escolta, jo un dia d'aquests me n'aniré de casa, no vindré ni per Nadal, i jo els dic, m'envies una postal. No
jo, com a
res.
Major d'edat a càrrec que sóc...
Mec, escolta, això s'acaba...
Dic que Mec. Jo vull treure la part de a càrrec també del
Clar.
Meu títol, però...
Sí, la cosa està peluda.
És una mica complicat.
Tan sols que jo estic en un moment de negació i vaig pensant que això... Que no, que aviat trobarem feina. Ai, per favor.
Ai, senyor. S'ha de prendre tot amb sentit de l'humor, i això és el que ens explica l'Anna Manso en el seu llibre. Jo suposo que aquest llibre és el resultat d'una desesperació, no? Vas dir, o m'ho prenc amb humor o no m'ho podré prendre més.
Mira, tot el que jo en dic, el personatge o tot el fenomen La pitjor mare del món, que és un nom... Ho sento, queda fatal, però com que no tinc àvies, penjo medalles. Del que n'estic molt contenta, perquè fa molta gràcia, trobo que és molt provocador i que la gent s'espanta. I tot aquest tema ve precisament de tot el contrari, de voler fer-ho perfecte, no? D'estar sonada i pretendre que en aquell moment jo seria la millor mare del món i ho faria tan bé, però als 5 minuts es va posar a plorar i no callava.
Estem parlant del primer dia ja,
Ja, 5 minuts, perquè a més va néixer abans. Però va anar tot bé. I vaig dir, tot controlat. Ha nascut abans, però ha anat tot molt bé. I als 5 minuts es posava a plorar i jo no vaig trobar el botó, ni l'olor aquella que la mare, en teoria, ha de calmar la criatura. I vaig començar a intuir que crec que no m'aniria tan bé. Llavors vaig començar a baixar estàndards. Va, si no és la millor, una mica bé. Si no és una mica bé, normal. Si no és una mica normal, un dia a la setmana, normal.
I al final, si hi ha sort, algun dia ho farem bé, no?
No.
És veritat que els que som pares i mares tendim a amagar molt els nostres defectes i parlar només de les nostres virtuts sobretot de les nostres criatures, no? I això ho fa molt bé, i en canvi les coses que fan malament, i les que fem malament nosaltres, sobretot, no les diem, perquè això de dir la pitjor mare, sí. El pitjor pare del món, és lleig, és socialment lleig, està mal vist.
Mireu, quan vaig i dono conferències, sempre dic, no us preocupeu, perquè jo ja sóc la pitjor, per tant, a partir d'aquí sempre sereu millors, calmeu-vos. Val? Perquè sempre tendim a pensar que som els pitjors. De fet, tant els articles que publico el diari ara, com aquest llibre, La peor mare del món, el manual, que està publicat en Barba, perdó, La Falca, que si no l'editorial,
sí.
Venen de les ganes de sortir de l'armari i de poder dir que en veritat tots la pifiem. I a mi em diverteix molt, especialment quan vaig a instituts, perquè tinc llibres per adolescents, i s'ha llegit la meva biografia, i diuen... I me'n recordo que alguna vegada s'esperveren i diuen... Però tu ets molt simpàtica, tu no pots ser la pitjor mare del món. I els dic, vosaltres no us ho creureu, però els vostres pares i mares sempre hi ha un moment en què es creuen que són els pitjors. I és un fenomen molt comú de pensar que som espantosos i que ens equivoquem i no ens ho expliquem suficientment. O potser ens ho expliquem entre els amics més íntims, però a la sortida de l'escola no ens ho expliquem. A la piscina, mentre estàs de vacances, només diu que el teu fill ha aprovat tal, ha fet tantes notes... Està fent un Erasmus a Ucrània i parla tres idiomes.
Jo és el que t'anava a preguntar. A la sortida de l'escola, si tu vas a recollir el teu fill en aquest context, no? La gent no està explicant les seves merdes, no està explicant... No?
A veure, hi ha aquell moment tan maco del dia que donen les notes? eh? Que llavors jo, molts dies, deia, nens, ràpid, marxem. Fotem el camp. I això al principi, eh? Després ja t'ho agafes en calma. Fa poquet va passar una situació que vaig pensar, això m'enganxa fa uns anys i em moro. Em vaig trobar dues mares de... Els meus nens ja són grans i ja no els vaig a buscar, ni estic amenaçada, sí que els vaig a buscar, evidentment, al petit, no? Que és el que té 14, ja ni ganes. I me les vaig trobar allò que eren mares de la classe del mitjà i explicaven, ah, ostres, què tal, què fa el teu, què fa el meu, que no sé què. I jo em vaig quedar allà callada mirant com parlaven i com una deia, doncs el meu fa física quàntica, l'altra estava estudiant biologia molecular. I jo en aquell moment vaig pensar, ho dic o no ho dic, ho dic o no ho dic. I ho vaig dir, doncs el meu acaba de deixar el cicle formatiu perquè no li agrada. I no va passar res. És més, totes em van dir, ah, no et preocupis, segur que ho trobarà, no sé què. Són coses que ens muntem nosaltres, però també una competitivitat que hi ha. Aquestes 10 lliçons que explico en el llibre venen una mica per desdramatitzar, perquè, diguem la veritat, hi ha un moment que explico una rastellera de mentides podrides, no? I que convido la gent a sortir d'aquest silenci, no? De dir, per favor, expliquem-nos les coses, que no passa res. No passa absolutament res.
Haurem de fer reunions de pares i mares anònims, no? I sí. Que sortim i diem, hola, em dic Adam, soc un mal pare.
Va, explica no? alguna cosa, no? Expliques de que t'hagi sentit no? fatal. Sí. I tothom en té més d'una per explicar.
I de dues.
I de dues i de tres.
I de 15.
Però després hi ha qui no les vol explicar. I després està l'Instagram. Jo, aquest confinament era bastant, bastant gros, perquè la gent explicava totes les meravelles que feia amb els fills i les filles, mentre tu pensaves, jo visc amb tres hikikomoris que no surten de l'habitació, no volen parlar amb mi, passen olímpicament, i jo parlava amb famílies que tenien els nanos més petits i estaven absolutament desesperats, enxufant-los 300 hores davant de la tele. I allò de l'Instagram jo pensava, però qui són? Són marcians vestits de persones. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Aquesta és una de les lliçons que aprenem al llibre, que s'ha d'acceptar que Mary Poppins no existeix.
Mira que és maca, eh? Jo de petita em vaig llegir els llibres, moltes vegades m'agradava molt i em vaig veure la pel·lícula. I és una gran ficció, però hem de recordar que és ficció. Jo sempre dic, clar, llavors quan et fas gran i estàs davant dels teus mecs i pretens que facin coses, esclar, et surt el tic...
M'ha fet tanta gràcia que em diguis mecs.
Sí, clar. Doncs et surt el tic aquell de, ostres, de Mary Poppins, no? La Mary Poppins al final els deia, no, nens, no heu de fer res. I treia allà una coseta i no, aquell bastó màgic i ja està, i ho feia tot.
A mi de petit no? M'apassionava com ordenaven les habitacions.
Com ordenava l'habitació fent...
Plas,
no? Jo, quan la meva mare ho deia, jo entrava a l'habitació i feia plas, però no funcionava, no? I tendim a fer-ho, tan sols que ho substituïm i en comptes del bastió màgic ho fem nosaltres, perquè és molt pesat anar al darrere. Sempre dic que no passa res, no, que allò és una comuna, les cares són comunes i que hem de col·laborar tots, eh? I que realment moltes vegades ens prenem molt seriosament el punt aquest de protegir-los i de que no facin res i que no es preocupin, o el punt aquest és que trigo més a dir-li que ho faci, que fer-ho jo. I dius, error, trigues més la primera vegada i la segona i la tercera, però estàs fent una inversió a llarg termini, tu sabràs, eh?
Anna, tu què hi has pensat sobre això? Anem directament al centre de la qüestió.
Va.
Quina és la funció dels pares i les mares?
Jo crec que acompanyar. Acompanyar, que vol dir ser-hi, encara que no hi siguis de forma, en diferents graus, no? De forma molt, molt activa, en moments més d'una forma més intervencionista, d'altres no. Però jo crec que la nostra gran funció és acompanyar. Això també ho deia el Jaume Cela, els pares han de ser-hi. El Jaume Cela, que jo li tinc molta admiració, és escriptor, és mestre, és un... No? I ser-hi també és un privilegi. Jo me'n recordo una temporada en què jo anava a buscar els MEC a l'escola i un d'ells, no direm el nom, s'empipava com una mona. I jo pensava...
Només pel fet que l'anessis a buscar.
Fos, perquè li portaves l'entrepà d'espelta, perquè li portaves el bollicau, perquè li portaves un, qualsevol, els cromos, perquè no li compraves els cromos, qualsevol cosa. I li deia a la mestra, és que jo al final enviaré el cangur, contractaré un cangur, el vaig a buscar, perquè total, ja veus tu. I em deia, però és que és un privilegi que se't pugui emprenyar amb tu. S'està emprenyant amb tu perquè et té confiança. I em va fer pensar molt. I vaig arribar a la conclusió aquesta, que has de ser-hi. Ser-hi és molt important, de vegades no s'hi pot ser sempre, perquè la conciliació és un altre tema important, però ser-hi, ser-hi. I jo penso que també ser-hi, i el, jo diria que també la clau del llibre és ser-hi sense sentiment de culpa. Intentant fer-ho al màxim de bé possible, i si ens equivoquem, no passa res. Perquè vivim en una societat en què l'error és un tabú. És un tabú. Sembla que no ens puguem equivocar. És molt pesat. I després venen els científics i el mètode científic està basat en l'error. Assaig, error. I jo, per, després, me'n recordo una vegada, anava per escoles ensenyant com escric i sempre els dic, l'error és obligatori. De cop vaig pensar, hosti, tu, això també m'hauria d'aplicar al tema personal amb els fills, perquè a la que t'equivoques et tiraries d'un balcó. Oh, mare meva, he tingut una discussió sobre els horaris i no m'han entès, no hem tingut empatia ni assertivitat. I l'he engegat a la merda, no?
Passa,
no? I no m'he callat prou com m'hauria de callar i aleshores et fustigues. No. Penso que és acompanyar i acompanyar amb humor i amb el sentiment de culpa llançar-lo a les escombraries, perquè és
possible,
molt tòxic.
És possible, això? És possible educar sense sentir culpa? Al final, és que clar...
No, no és possible, però sí que és possible adonar-te'n i treure'l i aturar-lo, o no? I això va baixant molt. Jo que porto molts anys escrivint sobre això, amb festa i alegria, encara ara passen coses a casa i hi ha un moment que m'agafa com un futris i penso, Déu meu, sí que és veritat el que diuen els meus fills, que sóc la pitjor mare del món, però de debò, no? I després dic, ai no, que ho sóc, però de debò, però de riure.
Llavors hi ha altres coses per analitzar aquí, eh? Que també al llibre surten, sí. Però que també són reflexions que podem fer a partir del llibre, eh? Perquè el llibre està escrit en clau d'humor, però també...
Amb una base real, jo sempre ho dic, eh?
I a més... davant del mirall,
sí,
eh?
Sí, sí, i la que em poso davant del mirall sóc jo, eh? No m'aixaco ningú.
No.
A servidora.
Deia, i aleshores per què no som capaços només d'acompanyar, sinó que intervenim, decidim, controlem...
No, perquè jo penso que acompanyar no vol dir estar-te de braços creuats, vol dir, de vegades, lligar-te les mans. Jo sempre ho dic, eh? Sempre porta unes manilles al bolso. No saps mai per què et poden servir. De vegades poden anar molt bé per coses i de vegades poden anar molt bé per no fer coses a casa. I de vegades has d'intervenir, perquè ets l'autoritat. A més, hi ha un tema, no? Hem confós l'autoritat i l'autoritarisme. Ens fa por manar, no? I s'ho dic, perdona. Que de vegades això de ser pare i mare és un rotllo, però manar a mi m'agrada. Que no m'ho treguin, sisplau. Manar, i cada vegada menys, eh? Els meus fills, aquestes vacances, no sé què estaven fent, no sé, i deia, no, la que anava muntant a cavall, i deia, no, la que mana és ella. I jo vaig pensar, sí, és veritat, encara mano. Em queden molt pocs dies, eh? Però encara mano.
I el repte és, aleshores, i anem aprofundint, ja aprofito, és... saber quan hem d'intervenir i quan no,
aquí
i la
està...
raó per la qual. No?
Aquí jo, no sé, si hi ha un servei de 24 hores de saber, hola, què tal, voldria saber si era d'intervenir o no, jo trucaria.
Diu, perdoni, hola, em toca? Miri, passa
toca
això.
O no em toca?
Ha passat això a casa.
Jo me'n recordo que, a més, un tutor que vaig tenir del segon va dir una frase que la trobo èpica, que em sembla que també la vaig posar al llibre, es diu Ignasi, i va dir, els heu de deixar que suspenguin. I jo vaig pensar, és veritat, no hem d'estar allà a sobre, escolta, que se la fotin sols.
Ah, no.
Però llavors, al final de la reunió, el vaig agafar per vendre i vaig dir, però fins quan? Quin és el moment en què estan a la vora del penya-segat amb tres peus fora i tu l'enganxes, no?, del pèl del clatell. En quin moment el repesques, no? Aquesta és la qüestió.
I què és un penya-segat i què no?
I què és un penya-segat? Bueno, es veu bastant, eh?
Un penya-segat, literalment, sí.
Poden ser sis suspensos, per exemple, no? Primera avaluació, sis suspensos, molt bé.
Home.
Respiracions, hom, no, que suspenguin, molt bé, allà. Manilles, les manilles, eh? I el cel a la boca, no fas res, mires el sostre. Segona avaluació, sis suspensos, o set. Les manilles te les deixes ja una mica desfetes i tal. Però què fas a la tercera? Aquí està l'assumpte.
Sí, aquest és el príncep. Jo crec que el que ens passa és que moltes persones ens plantegem les criatures com si fossin projectes nostres, no?
Sí.
I que hagin d'anar cap a una banda molt concreta, no?
Per això el tema d'acompanyar i no de... no sé, no? D'aquest sentiment de pertinença o de... hem suspès, hem de preparar, no? Hem d'anar... No, escolta, en tot cas, ells, eh? Jo, darrerament, quan passen coses a casa, m'obligo a recordar que això els passa a ells, no em passa a mi. Jo vaig aprovar, jo vaig solucionar problemes personals, o encara els estic solucionant, però sóc allà, disponible, pel que calgui, no? Servei 24 hores, el tenen, ells ho saben. però, clar, i quan són petits, en la mateixa mesura també, perquè de vegades també sembla que perquè siguin petits això no serveixi. Jo penso que és així. Tan sols que el petit drama és no menges sol els macarrons, no? En comptes de coses que després passen, no? I el pobre aquest, bueno, és ell el que no menja sols macarrons. Jo estic allà, vinga, insistim, no?
Aquest és ell, també m'agrada.
Sí, bueno, seré jo qui fregaré al terra, no?
Tu no has fet mai els deures d'algun fill teu?
Sí.
O algun treball?
Jo he... els deures que he fet han sigut aquells deures que jo trobo horribles. Que són, per exemple, anglès. Què és? I posa un dibuix d'un gos i has d'escriure dog. I després posa pinta'l. I l'he pintat jo. Què té a veure l'anglès amb pinta i colorejar, no? I he fet deures d'aquest estil.
Perquè ara els deures són més transversals. Fas plàstica i anglès alhora.
Clar, no, però jo he sigut insumís en aquest aspecte. Però, per exemple, en els xats de l'escola, ho sabíem quan jo hi era, que era la Mare Borde, que quan algú deia... Oh, el meu fill s'ha deixat la fitxa de mates 3-4. Algú em pot enviar la foto?
Sí.
I jo deia, no. I a casa em deien, mama, m'he deixat la fitxa de naturals, tal. Si tu no fossis com ets, ara la podria demanar. I dic, no, jo et deixo el meu telèfon i truques a casa del qui sigui i la demanes tu i te la gestiones tu, però jo no.
Ah, per tant, sí que estàs d'acord en que ho demanin, fent servir els mitjans tecnològics que tenen
a la
seva disposició.
A veure, tu no trucaves a casa dels col·legues amb el telèfon fix i estaves allà transcrivint perquè no ens podíem enviar fotos? No? Però ho fèiem, però ens havíem d'esperar. A mi, la meva mare, jo, que la meva mare truqués jo, que truqués ella. Mira, mama, truca a la mare del tal i li dius que et faci el dictat perquè després me'l prepara... La meva mare encara riuria, ara.
Estem parlant amb la Manso, ens està parlant d'aquest llibre i d'altres coses que tenen a veure, directament o indirectament, que es diu La peor madre del mundo, manual para convertirse en una madre o un padre imperfectos, publicat per Arpa i Alfil Editores. Això... M'ha agradat aquesta falca?
Molt, m'ha agradat molt, i a l'editorial també. És que ara estem en un moment difícil per la cultura i necessitem suport.
Sí, bueno, nosaltres hem fet, eh? Nosaltres
sí, nosaltres
ho
molt bé, plegat, ho aneu fent molt
i
bé.
Això. Escolta, només ens queden uns quants minutets, però si hi ha alguna cosa que vols que arribi del llibre, quina creus que ha de ser?
Que hem de desdramatitzar. Que el símbol de les ulleres de 3D, que ara me les posaré i que es noti, va?
Les adultes, eh?
Les he portat.
Porta'm
jo
les ulleres 3D.
Vull posar-me-les i parlar per la ràdio amb les ulleres de 3D posades i li donaré el meu mòbil a l'Adam perquè em faci una foto.
Són ulleres 3D de les d'abans, eh?
Sí, són les originals, les que jo vaig
rebre,
les que vaig rebre encartades. I, de fet, són l'esperit de l'assumpte. És a dir, que el sentit de l'humor no fa que els problemes desapareixin. Bé, me les trec perquè em marejo. Però sí que fan que siguin més petits. I que, per mi, ha estat la clau per salvar-me. És a dir, tot això em paguen i a sobre és teràpia pròpia. És a dir, quan et penses que t'ofegues perquè passen determinades coses i que no li passa a ningú, al final l'humor i comunicar-ho i aquest intent de no tenir sentiment de culpa, per mi és la clau del llibre. I espero que faci riure molt i que tinguin aquest sentiment de ostres, hi ha una altra boja que li passa això, que em passa a mi, no? I ho està explicant. I som molts, de fet.
Som legió.
Som tots, no? Que quan tu vas pel carrer veus una família perfecta, aquella família perfecta, hi ha dies que són terribles.
Sí.
I que un dia passes tu, no?, amb els nens conjuntats i et miren i diuen, mira, veus, allò és una família perfecta. Ells no saben que és l'únic dia dels 3 anys, és l'únic dia del trienni. En què passarà?
Anna, què més? Què més arriba després d'això?
Què més arriba? Home...
Tornes a la... Què fas?
Doncs estic molt contenta, perquè jo formo part de l'equip de la sèrie Com si fos ahir.
Sí.
I estem contentíssims perquè tornarem. Tornarem en emissió el 21 de setembre, però això crec que ja en parlarem més endavant, aquí a la ràdio, i tornarem a escriure, que en tenim unes ganes boges. Jo he participat a la Bíblia de la quarta temporada, que vol dir el document en el que jo sé tot el que passarà la propera temporada, i estem amb moltíssimes ganes perquè l'hem fet amb molt de carinyo i amb temes molt interessants.
Doncs molt bé, moltes gràcies. La peor madre del mundo, ets una mare horrorosa, que ho sàpigues.
Espantosa, i per molts anys,
ets la pitjor, i celebrem-ho sempre
que
puguem.
I que ningú em tregui el títol, sisplau, que és meu.
Anna Manso, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Adam.
Cada tarda de 4 a 7, Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.